falten 6 minuts per 3 quarts de 12 del migdia. Aquí tenim la secció de la Riquelme, com cada dijous, vacances d'un altre planeta, avui amb el Xavi Narro, que ha fet la volta al món en bici. 456 dies, 15 mesos i sense trampes, Xavi?
Un avió vaig haver d'agafar...
Home, per força, no?
Però encara em cou, no he pogut parar per sobre l'aigua.
Això està clar, però vull dir que n'hi ha que diuen fem la volta al món en bicicleta i, home, també s'han fet molts trams amb tren de vegades, no?
Sí, bueno, cadascú que ho faci com vulgui. Jo l'únic que trobaria criticable, potser, és que algú digués, he fet la volta en bici només, sí. I després que descobreixis que a les fotos que l'ensenyes s'està pujant un tren o...
Per això.
Això sí, no? Però, bueno, si no... cadascú que viatgi com vulgui mentre viatgi i s'ho passi bé, no?
Tenies tan clar que quan complissis els 30 anys volies començar aquesta aventura que fins i tot vas deixar una bona feina. Tu estaves de guionista del programa APM de TV3.
Sí. Això és la bona feina que deies? És broma, sí.
D'entrada sí, no?
Sí, era molt bona feina. Tenia uns companys de feina que em va costar molt separar-me d'ells i ens ho passàvem molt bé.
Perquè, esclar, qualsevol diria, doncs mira, escolta, posposo el viatge un parell d'anys, no?
Sí,
no sé.
Va ser una de dels obstacles que vaig haver de superar per fer el viatge, no? Deixar enrere la feina, els companys de feina, home, ja us imagineu, no? Que ens divertíem bastant a la redacció. I mira, doncs vaig pensar, potser si faig aquest viatge torno i no podré no només treballar aquí, sinó que potser no torno a trobar feina en el meu ram, però bé, ara que ja ha passat tot, veig que vaig prendre una bona decisió i com que encara no m'he mort de gana, ni he hagut de demanar diners a la meva dona per sortir a prendre una cervesa, doncs crec que sí que vaig fer bé.
Quants quilòmetres en total has fet, Xavi, per aquests mons de Déu?
Van ser uns 37.200, em sembla.
Gairebé 40.000 quilòmetres,
sí.
I per què en bici? Per què vas escollir la bici, exactament? Que t'agrada molt?
Sí, no m'agrada. La bici no m'agrada gens.
Imagina't.
Ric, perquè ja hem parlat, no, que abans, que a mi la bici no m'agrada. És un vehicle...
De veritat?
Sí, de veritat.
No. Estou parlant en sèrio ara mateix o no?
Sí, es veu que no és
broma. No t'agrada la bici, però fas la volta al món en bici. Sí. Dius, i això
no,
com es menja
no detesto la bici. Però tampoc és que sigui un aficionat en bicicleta. De fet, des que vaig tornar del viatge, només l'he agafat un cop. Mm-hmm. Per anar a visitar un amic, que després la bici no em cabia a l'ascensor i vaig haver de pujar 6 pisos carregant-la per les escales i ja vaig dir mai més. Però bé, la vaig triar perquè és un vehicle que et permet moure't una distància considerable i encara et fa sentir com que ho estàs aconseguint amb el teu propi esforç, no? Jo hauria volgut fer la volta al món caminant.
Caminant?
Sí, això sí que m'hauria agradat, perquè caminar sí que m'agrada. Però, clar, llavors m'hi hauria estat 5 anys o més i no tenia tant de temps.
No t'ho podies permetre, tampoc.
De fet, caminant sí que havies creuat tot el Pirineu, no? De punta a punta.
Sí, això sí. Ja des de bastant jove he fet viatges d'aquest tipus i els primers van ser caminant. Un d'ells va ser el GR11, que travessa tots els Pirineus. Jo vaig començar des del País Basc i vaig anar a parar al Cap de Creus i, tot i que només va ser poc més d'un mes, això sí que va ser dur. Comparat amb la volta al món en bici, el GR11 va ser bastant difícil de superar perquè jo era bastant més jove i físicament va ser no només esgotador sinó també dolorós en alguns moments. Però jo crec que em va servir una mica d'entrenament, almenys d'entrenament mental, per més endavant poder fer altres viatges.
Clar, és que t'anava a dir, t'has de preparar per una aventura com aquesta, suposo.
Sí.
Que a banda d'aquesta història al Pirineu n'has fet d'altres, no?
Sí, vaig començar molt jove, amb 18 anys ja vaig agafar una motxilla i vaig anar des d'aquí, des de Barcelona fins a França, caminant per la platja, que, clar, ara sembla molt poca cosa, però era tan petit, no?, i era el primer cop que feia una cosa així que va ser molt emocionant. I així, a poc a poc, anar pujant a la distància cada vegada o el temps que passava fora, doncs potser això va ser l'entrenament, no? Mm-hmm. I finalment, la volta al món en bici va ser el viatge definitiu. Més que res també per assegurar-me que després d'això ja no ho podia superar i que se'm trauria del cap fer aquestes coses i que podria tenir una vida normal i corrent i una família. I és el que he aconseguit, per fi.
Bé, i amb una bici em vas tenir prou, perquè entenc que, clar, gairebé 40.000 quilòmetres, aquest ritme...
Va aguantar la bici.
Sí, pots trinxar alguna de bicicleta,
vaig haver
també.
De canviar algunes parts.
Clar.
Havia d'anar, doncs, l'anava portant al taller i canviant, doncs, no sé, la transmissió, la cadena, els cables, però la bici en si, l'essència era la mateixa de principi a fi.
Mm-hmm.
Recordes exactament el dia que vas marxar?
Sí.
Vas marxar de Plaça Catalunya, de Barcelona, no?
Vaig marxar d'aquí, sí. Vaig reunir tots els meus amics i familiars de Plaça Catalunya i molts d'ells van portar bicis. Llavors em van acompanyar un tram, que això també per a mi ho va fer més fàcil, no? En comptes de dir adéu i immediatament el primer dia sentir-me sol, doncs molta gent em va acompanyar fins... Alguns anaven amb bicing i quan ja arribaven a l'última estació de bicing doncs la deixaven allà. Altres em van acompanyar fins a alguna estació del Maresme i amb un parell d'amics vam anar fins a Ljubljana, Eslovènia, que van ser dues setmanes de companyia i així també em van donar com aquesta empenta inicial per arrencar i va estar molt bé.
I et anaves marcant propòsits de quilòmetres per dia? Perquè, per exemple, el primer dia, si no vaig equivocada, vas arribar fins a Girona.
Sí. El meu objectiu era fer uns 100 quilòmetres al dia. Però, clar, això és l'ideal i després veus que es pot alterar per molts motius. Com, per exemple, una carretera en mal estat, un vent en contra molt fort... Llavors, potser no arribes a 100, no? Potser fas 80, 90, i això et fa, doncs, si ets així com jo, una mica com un cap quadrat, o una mica com un robot, com diuen els meus amics, doncs, si un dia n'he fet 90, l'endemà n'he de fer 110. I llavors, al final, portava tant de retras que a Xina, per exemple, durant molts dies seguits vaig haver de fer 160.
Buf!
Que, sí, a veure, per un ciclista professional amb una bona bici no és cap meravella, però tenint en compte que anava carregat amb el forces per davant, per darrere, que ja feia mesos que estava pedalant, doncs sí que va ser bastant dur.
Però com s'aguanta això? Clar, t'has de cuidar molt també, d'altra banda, no?
Home, sí.
L'alimentació, per exemple, és important aquí, no ho sé.
Sí, havia de menjar sobretot molt, això ho tenia molt clar, intentar menjar aliments nutritius, bàsicament carbohidrats per tenir energia per anar tirant i també, doncs, no sé, proteïnes per anar permetent que els músculs es recuperin. No sóc cap expert en nutrició, però bé, el que sí que intentava era menjar moltíssim.
Però
això
et vas assessorar també en aquest sentit, suposo, no?
No.
Una miqueta o sobre la marxa...
Una mica sobre la marxa, no veig?
Sí.
Bueno, jo ja m'imaginava que era el que em convenia menjar, per exemple, molta pasta, arròs... truita, això sí que és bastant fàcil de trobar a tot arreu, que no vol dir que arribis a un país exòtic i tastis
Esclar. No sé,
alguna cosa diferent, o que un dia puguis menjar ostres, no?, que no es mengen cada dia.
Exacte, exacte.
Bé, explica'ns anècdotes, bé, clar, donant la volta al món en bicicleta segur que en tens més d'una i més de dues d'aquelles que...
Sí.
Que et venen al cap cada poca estona o cada dia, potser encara, no?
Sí, home, ara ja fa gairebé 5 anys que vaig tornar, llavors comença a quedar una mica enrere.
Sí.
Però bé...
Perquè vas marxar, això era el 2012, no?
Sí, vaig fer viatge entre el 2012 i el 2013. Llavors, clar, també en l'era en què vivim, tot està gravat, tot està fotografiat, no? Tinc el blog que vaig fer durant el viatge, encara es pot consultar. Llavors, bàsicament el que recordo ara potser són les fotografies o els vídeos que vaig fer, més que les experiències autèntiques, no?, que es van difuminant. Però sí, va passar de tot. 15 mesos, és que et podria passar a Barcelona mateix, no? Si et passes 15 mesos a Barcelona, però cada dia caminant pels carrers...
Sí, no, està clar, imagina't.
Explicar,
per això et dic que donant la volta al món, ara me n'explicaràs alguna, d'anècdota, però abans aquest blog...
El blog és rodamonttv.com, correcte?
El volem veure, eh?
Ara s'ha d'anar a xavinarro.com.
Xavinarro.com.
Sí. Perquè com que després d'això he escrit més llibres sobre altres temes, doncs ja no volia com que se centralitzés tot en el viatge en bici. Però bé, a xavinarro.com hi ha una secció que tracta exclusivament del viatge en bici i del llibre on explicava el viatge, i encara hi ha vídeos, hi ha fotos, hi ha mapes, hi ha de tot.
Bé, anem a les anècdotes, va. Això que et vas trobar un pingüí en un lavabo, per exemple, això?
Sí, això sí. Sembla un acudit dolent, no? Però és veritat, vaig anar... Estava a Perú, vaig parar en un bar, un restaurant de... Bueno, no sé com dir, una cantina. És que tenia, simplement tenia quatre parets i un fogó, així que vaig parar allà a menjar, i em van dir que si volia anar al lavabo que anés al darrere de la casa, i quan obro la porta em vaig trobar un pingüí. Pingüí que em venia corrent. A més, era un pingüí de Humboldt, que són bastant baixets, així que el bec em quedava una alçada una mica perillosa. I, home, el primer t'espantes, no? Perquè, a més, ells no t'avisen. Jo crec que no em van avisar perquè em volien espiar així...
Ja.
Arriba a la finestra, però com
a
reaccionava.
A veure la reacció.
Sí. Però era un animal molt amable. Es deia Espe, era una pingüina. I no em va fer res al final. Em va deixar pixar tranquil·lament i es va tenir el bec tancat, per sort.
Home, una anècdota bona és això que et vas trobar la duquessa d'Alba en plena lluna de mel a Tailàndia.
Ah, a Tailàndia.
Sí.
Era com va anar això?
Bueno, doncs em va enviar un WhatsApp i em va dir: Xavi, per on pares?
Vinc a veure't, no?
Sí. No, per sort no va ser així, va ser casualitat. Doncs sí, estava de lluna de mel. Recordeu que es va casar, no?, un casament molt sonat, però que després per motius de salut va trigar molt a anar de viatge de noces. Llavors ho va fer casualment quan jo estava també a Tailàndia i me la vaig trobar, doncs, al gran palau daurat envoltada d'un sèquit de gent, el seu marit, tot de paparazzis que l'envoltaven, suposo que per fer un reportatge i després vendre les fotos. Però bé, com que la vaig reconèixer i vaig veure una bona oportunitat, una mica de periodista. Potser no de la... el millor tipus de periodista, no? Però vaig treure la càmera, li vaig fer un parell de fotos i després les vaig vendre a la premsa rosa per almenys pagar-me un parell de sopars.
I te les van publicar i sí. Perfecte. O sigui, vas fer de paparazzi a Tailàndia sense esperar-t'ho.
Això em va despertar sentiments una mica contradictoris perquè, per una banda, que estava fent una cosa que, doncs, que a mi no m'entusiasmava, però, per altra banda, i ara no diré que els diners que em van pagar, sinó que, per altra banda, això va donar molta repercussió al meu blog i al meu viatge, que és una mica trist, no?, que ja m'havia passat. Doncs em sembla que 6 o 7 mesos sobre la bici, i sí que em seguia molta gent, però que en el moment de publicar una foto d'aquella senyora dupliqui les visites, doncs et fa plantejar moltes coses, no?
Escolta'm, i el moment de més por que vas passar, per exemple, o més arriscat?
Doncs vaig passar por en bastantes ocasions. La gent molts cops em pregunta per les persones, no? Si, per exemple, a Centroamèrica o a Mèxic, si no tenia por de, doncs de, dels narcos o de... no sé, que em segrestessin. Això mai vaig tenir cap problema d'aquest tipus, mai ho vaig passar malament per culpa de la gent, excepte quan conduïen camions per la carretera i passaven molt ràpid pel costat de la bici, que això sí que era molt perillós. Bàsicament crec que és el principal perill que em vaig trobar.
El trànsit.
El trànsit, els camions grans, i també gent de molts països on no hi ha gaire cultura ciclista i potser els hi feia gràcia passar molt a prop meu i llançar-me una ampolla fins i tot.
Què dius ara?
Em van llançar llaunes, ampolles de vidre, fruites,
sí,
o passar molt
al·lucinant
a prop i fotre un crit per veure si caic. Sí, això... Bueno, he dit països sense gaire cultura ciclista, però realment pot passar a qualsevol lloc. M'ho he trobat aquí, m'ho he trobat al Kazakhstan, m'ho he trobat a Austràlia, que en teoria és un lloc bastant desenvolupat. O sigui que no crec que es pugui assignar un territori,
ja,
no, aquest comportament.
Ja, és una mica generalitzat. Sí. I hi ha altres moments de patiment,
sí,
com el que descrius, que em vas fer patir tot quan ho llegia la crònica, quan creues el desert del Gobi, perquè tu els deserts els creuaves literalment, com dèiem, no? El del Gobi, sí, el de l'Atacama, però el del Gobi va ser una de les pitjors etapes del viatge, dius.
Jo crec que va ser la més dura, segurament, a causa del fred. És un lloc molt inhòspit, i primer que costava molt arribar a algun lloc on ens poguéssim escalfar. Per sort vaig trobar dos germans anglesos que van fer aquell tram amb mi, llavors eren tres i això ho feia més fàcil, però realment era dur perquè costava molt arribar a un lloc on poguéssim trobar menjar, on poguéssim trobar un sostre per refugiar-nos del fred una estoneta. També, com que al desert hi havia sectors que eren tot de pedra, no es podia clavar la tenda, llavors havíem de dormir a la intempèrie. Potser trobàvem un pas subterrani d'autopista que estava ple de merda de camioner, no? Com que és l'únic lloc que hi ha que et pots refugiar una mica del fred, doncs ells també paraven el camió i es posaven allà sota com si fos un vàter. Però bé, per sort, estava tot tan congelat que simplement fotent unes quantes patades ja reparties les caques i podies establir una àrea neta per posar el sac i dormir.
Espera, deixa'm saludar un altre crac, col·laborador habitual també del Matí de Catalunya Ràdio, que és el Marc de les Heres, que cada setmana ens proposa aquí unes rutes a peu espectaculars. Gràcies a ell, de fet, hem descobert molts racons preciosos de Catalunya. Marc, com estàs?
Bon dia, família, molt
escoltant
bé.
Escoltant atentament aquí la història
no
del Xavi Narro,
això,
que déu-n'hi-do, Tu no... Això de fer la volta al món en bici, per exemple, no...
Jo vaig estar un altre dia també amb una altra volta al món i vaig dir que és un tema que tinc bastant pendent, però això és només apte per a professionals,
No, és una autèntica passada, això, francament. Sí,
sí. Per ara farem cims, farem rutes per Catalunya i jo penso que descobrir el nostre país també és una autèntica passada.
Avui amb el Marc hem de fer aquest especial 5 pics i repicó.
I repicó.
Ens has d'explicar una miqueta com ha anat tot això durant aquest estiu,
Ha anat molt bé, ha anat molt bé.
Fantàstic, tu. Molt bé, doncs et deixo també que puguis fer les preguntes i els comentaris que tu vulguis al Xavi Narro,
Perfecte.
Sí? I pots fotre cullerada, si vols, diguéssim, a partir d'ara mateix. Riquelme.
Xavi, quantes vegades vas pensar en abandonar? Què estic fent aquí, per favor?
Doncs jo crec que unes 456.
Més o menys.
Sí. Una per dia.
Les mateixes. Sí, exacte. Les mateixes que els dies que vaig estar viatjant, perquè sempre hi ha algun moment més dur, no? I que... Bàsicament, quan t'està bufant el vent a la cara, que et sembla que et vagi pagant bufetadetes, no? I insultant-te, dient-te, burro, què passa aquí? Torna a casa.
Què hi faig, jo aquí?
Et va pagant bufetadetes, sí.
Perquè ens compliquem la vida d'aquesta manera, no?
Exacte, sí. Perquè el Marc deia que això és per professionals, però, clar, jo... sempre he dit que no. I en el llibre, per exemple...
De fet, ho ha dit fa una estona, efectivament, aquí. Dius, no us penseu pas que jo aquí, si, mira, una mica improvisar sobre la marxa, avall...
Sí, i clar, una de les reflexions del llibre és si jo, que sóc un penjat, he pogut fer això simplement amb el truc d'anar tirant endavant, no, simplement no tirar enrere, és que és així.
Sí, sí.
I ja sé que no és fàcil dir-ho, potser no és tan fàcil fer-ho, però bé, que si jo ho he pogut fer, doncs qualsevol altre crec que també sense problemes, ho podia fer més ràpid, podia fer-ho potser gaudint més, perquè... Home, a mi m'agrada molt queixar-me i bàsicament van ser 15 mesos de queixar-me constantment de tot.
Escolta, sí, però Xavi, després digues, Marc.
Et puc fer una pregunta?
Clar.
Quina és la foto del viatge? Aquella que dius, ha justificat tot? Em quedo amb això i ho resumeix només amb una imatge.
Home, jo crec que la foto de l'arribada, un altre cop a Plaça Catalunya, també amb molts amics, no? Va ser una mica el mateix que la sortida, però a la inversa. Molta gent es va anar trobant i afegint-se a la comitiva doncs, als afores de Barcelona o ja doncs, a la Gran Via, i vam arribar a la Plaça Catalunya unes 40 o 50 persones. També hi havia algunes càmeres d'alguns mitjans, de TV3, de ràdios...
Aquell dia devies tenir l'adrenalina a mil.
Sí, a més, clar, va ser un dia que jo me l'havia imaginat constantment, des de feia 15 mesos, des del moment de sortir de la Plaça Catalunya, pensava, i com serà la tornada aquí a la Plaça Catalunya d'aquí un any o d'aquí el temps que falti perquè torni? I cada dia m'imaginava aquell moment, no? Clar, quan arriba, per fi, sembla un somni, sembla una... que t'hagis de despertar, no? I que sigui com una broma del subconscient, com que et despertis i, ah, era un altre cop un somni, encara no he arribat. Jo crec que allò potser resumeix tot, no? És la foto finish de tot el viatge.
Mai
sí.
Millor dit, la foto exacte. Finish, mai millor.
Però algun país que sí, descobrissis que diguessis allò... ostres, tot això ha valgut la pena per veure això.
I que en recomanis especialment pels que vulguem fer un viatge amb
exacte.
Avió, Riquelme, i amb un bon hotel.
En avió, no?
Bueno, França està molt bé.
Home, França,
mira,
França...
perfecte.
No, bueno, França és agradable per pedalejar perquè és molt bonic i tranquil. Però sí, un país, per exemple, més exòtic, no?
Sí.
Em va agradar molt el sud-est asiàtic, perquè no ho coneixia, i és bastant fàcil també moure's per allà en bici. Hi ha molta gent a tot arreu, i és fàcil trobar menjar, trobar un lloc per descansar. Però bé, com a experiència així bèstia, jo recomano el Kazakhstan. És molt dur. No sé si recomano anar-hi en bici, però potser és un dels últims llocs que queden del món que encara veuen que ve un visitant, un turista, no? I et venen corrent a rebre't i que estan encantats de tenir-te allà i que t'ensenyen la seva casa i t'insisteixen perquè et quedis a dormir. Gairebé costa, no?, marxar i que deixin de posar-te tasses de te i poder escapar-te i continuar el camí. Tot i que sigui, doncs, com deia, molt dur, que potser no trobaràs cap meravella, no?, cap monument espectacular, cap edifici, doncs, que se li puguin fer mil fotos, doncs, per altra banda, hi ha això, no?, aquest contacte amb la gent que és molt més... intens que a qualsevol altra banda.
Sí, però després passa allò que quan tornes a casa dius, home, com Barcelona, com Catalunya,
sí, això
no hi ha clar. Res, eh, Xavi?
Sí, això és una pregunta clàssica també. I et va costar adaptar-te quan vas tornar a casa? I
sí, allò, la tornada, què tal? Dius, home, doncs, la tornada, escolta...
Perfecte.
Flipant, no?
Sí, perquè és que precisament va ser haver de deixar d'adaptar-me constantment a tot, no? Va
clar.
Ser... Ja no he de preocupar-me per adaptar-me perquè tinc la nevera, l'obro i menjo, obro l'aixeta i bec aigua... sé que tinc aquí el meu llit, i va ser, doncs, per fi relaxar-me. Clar que va estar molt bé, voltava el món, però tenia moltes ganes de tornar.
Ah. Hem de dir que el Xavi Narro ara es dedica a escriure, sobretot, la major part del seu temps professional es dedica a escriure. Ja va fer un llibre que es titula Rodamón sobre la seva experiència de la volta al món, per si algú li interessa, però també has publicat la teva primera novel·la de ficció que es titula
sí.
A la deriva. Això fa pocs mesos que es va publicar,
sí,
oi?
Va sortir per Sant Jordi, i bueno, encara està, i estic content perquè després del primer llibre, que va anar molt bé però era molt autobiogràfic, doncs l'editorial em va dir, escolta, fes un altre llibre, i vaig dir, però de què, no? Que més, jo no vull explicar res més sobre mi. M'han dit, no, el que vulguis. Els havia agradat doncs la meva manera de narrar, els havia agradat potser l'estil, i em van, doncs, es van arriscar amb aquest nou títol, i jo estic encantat, no? Perquè és tot el contrari que Rodamón. Rodamón, tot, vaig fer el màxim que vaig poder perquè no fos una espècie de lliçó de superació personal, però clar, és un missatge que cala, no? Si t'esforces, acabes aconseguint el que vols.
Clar.
I amb la deriva he fet tot el contrari. És un viatge també, però és de ficció, sobre dos personatges que se'n van junts a Mèxic, i aquest cop és un desastre de viatge, va fatal, els protagonistes no són ni models a seguir, ni molt menys, són mentiders, són males persones, són drogadictes, són...
Una mica friquis.
Sí, molt friquis, i tenia moltes ganes de fer això, no? És com un Rodamón, però en negatiu, però alhora és molt divertit. Tenia moltes ganes d'escriure una cosa així i que no se m'encasellés, no? Com, aquest és el paio que escriu llibres sobre l'esforç, sobre superació personal. Doncs no, he escrit ara una cosa que o et pot deprimir moltíssim o també et pot fer molt riure.
Escolta, i quan has complert el teu somni d'infantesa, què? Ara ja t'has quedat sense somni, ja està.
Bueno, ara he tingut un fill, llavors estic bastant entretingut també. Sí.
I ara ja estàs concentrat, no?
Sí, ja no penso, no?, en quina serà la següent.
Ara ni somnis d'infantesa ni res.
Sí, ara la infantesa la seva i ja està. Però també, déu-n'hi-do, quina aventura.
Molt bé, escolta, Xavi Narro, moltíssimes gràcies, home.
A vosaltres.
I felicitats, eh?
Moltes gràcies.
Deixat aquí tots, escolta'm, sí?
Sí, sí, però que no l'agafarem la bici,
no,
eh?
No, us ho recomano. No,
el de les Eres igual sí, jo crec que ell sí que igual.
Haurem de provar.
Acabarà fent això per nosaltres.
Ni que sigui trams curts.
Nosaltres sí, no. Sí. Núria Riquelme.
Xavi Freixas.
Moltes gràcies, eh?
Gràcies a tu per convidar-me. M'ho he passat superbé.
Gràcies per tot, Núria.
Merci, guapo.
Fins molt aviat.
Adéu, disfruteu.
Bé.